Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
2:45. Bona tarda, amics i amigues. El dia continua avançant i ara el protagonisme és per a l'actualitat social i religiosa. Ser cristià no és un conjunt de normes o una moral densa, sinó, sobretot, obrir aquesta lletra a l'amor, a l'alegria que dona profunditat a la fe. Així s'ha expressat avui el Papa a l'Audiència General, on ha alertat davant la temptació de caure des de la vivència interior del creure en Déu en un fonamentalisme religiós. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, avui també amb la veu del David Serra i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat acaba de presentar el document La dignitat en les atencions funeràries a Catalunya, realitzat pel Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa. S'ha presentat coincidint amb la proximitat de la Festa de Tots Sants i la commemoració dels fidels difunts. I Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, ha tornat a reclamar aquest matí des de Ràdio Estel que les escoles concertades siguin presents a les taules locals de planificació educativa gestionades pels serveis territorials. A més, el Secretariat per al Sosteniment de l'Església Catòlica llança la campanya per al Dia de l'Església Diocesana, la Jornada de Germanor a Catalunya, que celebra enguany el diumenge 7 de novembre. Aquestes i altres informacions, sense distància, fins a les 2.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa ha alertat aquest matí davant la temptació dels nous fonamentalismes que pretenen tancar la vida cristiana en una llista de preceptes o normes on es busquen seguretats. Durant l'Audiència General a l'Aula Pau VI del Vaticà, Francesc ha assegurat que la millor alternativa a quedar-se en la lletra de la moral és obrir aquests manaments a la llibertat i la novetat de l'amor de Déu, que és l'únic que porta pau i alegria.
A volte qui si acosta a la Chiesa
De vegades, el qui s'acosta a l'Església té la impressió que es troba davant d'una massa densa de normes i preceptes. Però no, això no és l'Església. Això pot ser qualsevol associació, però en realitat no es pot assumir la bellesa de la fe en Jesucrist partint de massa manaments i d'una visió moral que, quan es desenvolupa en rostres rebels, pot fer oblidar l'original fecunditat de l'amor nodrit de pregària que dona la pau i d'un testimoni joiós.
L'originària fecunditat de l'amore nutrito di preghiera que dona la pace e di gioiosa testimonianza.
En una reflexió sobre la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia, Francesc ha recordat que la creu és la base de la fe cristiana.
L'apòstolo exhorta a los gálatas a no perder de vista a Jesús en la cruz y a que esta imagen se haga vida en ellos hasta identificarse con él. Es un llamado que nosotros debemos acoger, abrazando la cruz de Cristo y adorándolo en la Eucaristía, donde lo contemplamos muerto y resucitado, entregado por nosotros para darnos la vida verdadera. En esa oración recibiremos el mismo don que Jesús entregó en la cruz, el Espíritu Santo.
El pontífex ha comentat, a més, que precisament l'Esperit Sant és el qui permet canviar actituds i millorar.
Él que transforma los corazones y guía a la Iglesia renovará nuestra comunidad, nos dará la fuerza para combatir el mal, es decir, todas esas obras que nos impiden ser de Dios y nos alejan en la mundanidad de nuestros deseos, esclavos de nuestro egoísmo, y nos concederá unos frutos generosos de amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí.
Finalment, el Sant Pare ha invitat tots els creients a interioritzar sobre els dons de l'Esperit Sant i ha proposat un exercici.
Relean la lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Capítulo 5, versículo 22 y 23. Vean si se corresponden con la propia existencia de cada uno. Es decir, si nuestra vida se dejó configurar con Cristo, al que contemplamos muerto y resucitado en la imagen de la cruz y en el misterio de la Eucaristía. Si nuestra vida se ha dejado transformar por el Espíritu para ser ella misma la Eucaristía, don y acción de gracias para la gloria de Dios y salvación de la gente.
Adreçant-se als pelegrins polonesos, el pontífex els ha recordat que, a petició de la Fundació Polonesa Si hi ha la vida, va beneir les campanes que porten el nom, la veu dels no nascuts. Com a conclusió, ha animat a testimoniar el missatge de salvació evangèlica que els sants apòstols Simó i Judes, la festa dels quals se celebrarà demà, van testimoniar precisament amb la seva vida.
Resum de notícies per conèixer millor la persona i el món.
Passen 6 minuts de 3 quarts de 2, seguim sense distància en l'edició migdia. La Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya acaba de presentar el document La dignitat en les atencions funeràries a Catalunya, realitzat pel Consell Assessor per la Diversitat Religiosa. És el 6è escrit d'aquest organisme i serveix per indicar les pautes necessàries per una bona gestió de l'atenció funerària. La pandèmia del Covid-19 ha posat el límit als serveis que hi ha arreu del món a causa de la sobremortalitat provocada també a Catalunya per aquest virus. Un àmbit de l'atenció funerària que és competència dels municipis i que ha de complir amb la llei 49/1978, que estableix que ningú no pot ser discriminat per raons religioses, alhora que permet que es puguin fer els rituals específics determinats per cada culte emprant les simbologies pròpies. Francesc Torralba, president del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, ha destacat en la presentació que la pandèmia ha provocat la impossibilitat d'acomiadar-se dignament i alhora ha fet difícil el procés de ritualització final.
Sobretot aquest document ve molt propiciat per l'experiència de la pandèmia. Vam assistir durant la pandèmia a una situació molt traumàtica, no? Per causa de la pandèmia no va haver-hi la possibilitat d'acomiadar-se dignament d'aquelles persones que havien mort com a conseqüència del contagi. No? Lògic que les autoritats sanitàries van decretar una sèrie de pautes, que algunes de les quals encara són actives avui, i que van fer molt difícil el comiat digne. Eh? O allò que en diríem els processos de ritualització del final que demana un ésser humà. Això segurament ha propiciat encara més aquesta reflexió i aquest títol, eh? La dignitat en les atencions funeràries a Catalunya.
De fet, el concepte de dignitat és el fil conductor d'aquest document. Jordi Moreres ha estat el relator de l'escrit, com a membre també del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa. Moreres ha afirmat que l'atenció funerària correcta possibilita que les persones puguin viure el dol, però també engloba el tema genèric de la mort, que inclou el record i la memòria dels difunts. Canviem novament de qüestió. Meritxell Ruiz ha tornat a reclamar aquest matí que les escoles concertades siguin presents a les taules locals de planificació educativa gestionades pels serveis territorials. La secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya ha comentat que no seria just que aquest fet només recaigui en les concertades. En una entrevista al matí a Ràdio Estel amb Pol Marçà, la secretària general de l'Escola Cristiana ha destacat que els centres concertats també tenen un impacte social que ha de valorar l'administració.
Bueno, estem en un moment en què sembla que només el sector públic pugui generar valor públic, no? I la iniciativa social queda molt marginada i apartada, i crec que això també s'ha de reconsiderar, perquè a Catalunya som un exemple d'iniciativa social, no? Creant valor públic i donant serveis a la societat.
També recordem que Meritxell Ruiz ha assegurat que a causa de la baixa natalitat dels últims anys cada vegada sobraran més places escolars. I ha dit que tem que si l'escola concertada no és present en les trobades de planificació escolar, s'acabaran tancant centres.
Sense distància. Les notícies del dia a prop de tothom.
5 minuts i mig i seran les dues. El secretariat per al sosteniment de l'Església acaba de posar en marxa la campanya per al Dia de l'Església Diocesana, o Jornada de Germanor, que se celebra enguany el 7 de novembre. Som allò que tu ens ajudes a ser. Amb tu som una gran família. Aquest és el lema que recorda que tots junts com a família es podrà aconseguir una parròquia activa que respongui a la crida de Déu. La campanya destaca que la parròquia es neix en la fe i s'hi descobreix que som precisament això, una família. La Jornada de Germanor invita tothom a col·laborar per fer una parròquia i unes comunitats cristianes més compromeses, més properes i entregades per arribar més lluny. El Secretariat per al Sosteniment de l'Església també invita a unir-se a aquesta jornada a través de les xarxes socials, compartint una foto o vídeo amb el coixinet Som Església 24-7 per respondre a la pregunta: i tu, què vius en l'Església? Us expliquem, a més, que es fa des d'ahir fins avui a Barcelona la Cimera Mundial del Turisme, que reuneix representants dels principals àmbits relacionats amb aquest sector. El patrimoni eclesiàstic és un pol turístic que es troba entre els més visitats a Barcelona i, de fet, ocupava el primer lloc l'any 2020. En total, 8 milions de persones han visitat la ciutat aquest any passat, amb la Basílica de la Sagrada Família com el primer espai i la catedral en tercer lloc, segons l'arquebisbat. Anna Vilanova, responsable del turisme a la catedral de Barcelona i membre de Catalònia Sacra, ha explicat a Ràdio Estel algunes de les claus per entendre l'increment que experimenta el fenomen religiós per als visitants.
La situació de pandèmia ha despertat alguns sentiments que moltes persones tenien amagats i això ha provocat l'acostament al sagrat, tant de la tradició pròpia com aliena. Després d'aquesta realitat, en el cas del turisme, es preveu que hi hagi un increment del turisme considerat religiós. Aquesta redescoberta del sagrat promou la diversitat d'acostaments al patrimoni, tant material com immaterial, de la tradició religiosa dels llocs que visitem. Això fa que el turista, que en alguns aspectes és religiós, acabi transformant el seu viatge en una experiència i cúmul de sentiments que va més enllà del gaudi estètic. Les ganes acumulades de viatjar i aquestes recerques que han provocat la situació de pandèmia faran que en els propers anys siguin més visibles els turistes religiosos. Per això es diu que el turisme religiós està en alça.
En general, el turisme és el sector més afectat per les restriccions de la pandèmia, tot i ser el responsable de gairebé l'11% del Producte Interior Brut Mundial. També és un dels sectors més dinàmics i amb capacitat de contribuir a reactivar l'economia arreu del món, tot i que també és qui pateix més les crisis. I es va presentar ahir a l'oficina de premsa de la Santa Seu la Conferència Internacional d'Estudis titulada Enquesta sobre la història dels primers segles de l'Església. És un certamen organitzat pel Comitè Pontifici de Ciències Històriques en col·laboració amb la Universitat Catòlica de Lió. I es fa al Vaticà, concretament a l'Institut Maria Santíssima Bambina, des d'avui i fins divendres. Van intervenir ahir en la presentació Bernardo Ardura, president del Comitè Pontifici de Ciències Històriques, i el professor Gaetano Lettieri, membre del Comitè Pontifici de Ciències Històriques i director del Departament d'Història de la Universitat La Sapienza de Roma. En la intervenció, Bernardo Ardura va comentar que els darrers anys el Papa Francesc ha insistit en la necessitat que el comitè promogui una col·laboració fecunda en l'àmbit científic, no només amb les institucions acadèmiques catòliques, sinó també amb tots els historiadors i especialistes en les ciències auxiliars. Fins aquí l'edició migdia d'aquesta actualitat sense distància, sempre fidel a tots vosaltres. Us deixem amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias i tot el seu equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana la revista Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45 de la tarda, novament a prop de tu sense distància, i a les 8, al programa Camins. Fins després.
Quan hi ha unitat en Crist, les diferències enriqueixen. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, el nostre corresponsal a Roma entrevista Monsenyor Luis Marín de Sant Martín, sotsecretari del Sínode dels Bisbes. Aquest procés sinodal ens durà a la renovació veritable, a temps d'esperança, al de resurrecció, defensa l'agustí espanyol. Segons Monsenyor Luis Marín, la clau d'aquest procés sinodal és l'escolta.
Debemos escuchar siempre los unos a los otros y todos al Espíritu Santo. Es decir, el Papa, esto es lo que tengo que decir. Esto es la vida de la Iglesia. Debe ser un modo de vivir, un modo de actuar. Esta escucha nos lleva realmente a discernir. No podemos discernir en soledad, sino en comunidad y a la escucha del Espíritu. Es decir, tomamos las decisiones. Servimos a la Iglesia, cada uno desde nuestro carisma.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.